Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 489 i Catalunya abrigada. No tenim cap cosa excepcional, però si tenim en compte que fa mesos, fa anys, no tenim hiverns gaire consistents, doncs podríem dir que aquesta setmana, amb l'excepció de dimarts, Catalunya ha tremolat i sobretot en les últimes 48 hores. Som 19 de gener, només faltaria que no fes fred, tot i que l'any passat, el gener va ser extraordinàriament càlid. Meteoneu, Víctor Pariser, cap a la neu, Tabascan, entrevista Green amb en Gallego, avantatges ambientals de fer servir a ser reciclat. L'entrevista amb el Joan Carles Orozco de Celsa no us deixarà indiferents. Un crac de l'empresa de la sostenibilitat, tenint en compte que, a més, Celsa és un dels grans consumidors no tan sols catalans, sinó també espanyols, d'energia. Llarra Triple Plus i consum responsable, Barcelona supera de nou els límits de diòxid de nitrogen i per molt. Mobilitat Green, pluja de milions per la millora de la mobilitat sostenible a l'àrea metropolitana de Barcelona i empresa i comerç a Triple Plus. Autopistes, l'empresa, instal·la punts de recàrrega ultraràpida. Som digital, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, el Facebook 28.500 i el Twitter camí dels 73.500.
Quin temps ha fet?
Fred, fred i fred. De tota manera, és un fred que s'inicia dilluns, no a tot arreu amb la mateixa intensitat, perquè en alguns indrets de l'Ebre la temperatura arribava als 20-21 graus. Dimarts es suavitza la temperatura, sobretot mínima, i ahir dimecres la clatellada freda ja es va notar a tot el país, evidentment d'una manera marcada a l'interior, Pirineu, fins i tot prelitoral, i d'una manera més esmorteïda en la zona costanera. La neu ha fet acte de presència els últims dies i les fortes ventades també.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Daniel Fernández, amb aquesta foto d'un arc de Sant Martí davant de la costa del Maresme, Montgat, a l'extrem sud, amb unes nuvolades precioses, amb un sol baix a l'horitzó que li dona en aquesta fotografia, a part de l'arc de Sant Martí, un to ataronjat que contrasta amb la fesomia urbana de la vila de Montgat i també la superfície del Mediterrani. Foto del 16 de gener.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Anem cap a la neu, ens posem els esquís, ens posem la roba d'abric perquè fa fred i en continuarà fent. Anem cap a Tabascan en un moment màgic de la temporada. Som dijous 19 de gener, la neu ha fet acte de presència els últims dies, el fred també, i el Víctor Pariser, que ens acompanya a l'altra banda de la línia digital. Víctor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem?
Bé, suposo que, malgrat que arriba tard, després de les festes de Nadal, la neu ja és aquí, no?
Sí, ha arribat una miqueta tard, no ens enganyarem, perquè, bueno, hem perdut els Nadals, però des de fa un parell de dies que està animadeta la cosa, està nevant, ara ha fet una mica de parón, però, bueno, està fent fred, està nevant, hi ha més neu a la predicció dels pròxims dies, o sigui que contents,
fantàstic,
contents de poder arrencar finalment.
Escolta'm, Tavascan és d'aquells llocs que estan al marge dels circuits comercials, són 4 hores bones, des de la ciutat de Barcelona, i això vol dir que quan hi arribes, no tan sols a la pleta del Prat i al refugi, sinó a la vila de Tavascan, aquí et pots instal·lar, aquí et pots desconnectar del món i pots realment agafar forces, perquè Tavascan, si una cosa té, és que és una fusió de la natura, de la neu, del Pirineu més salvatge, i les persones acostumen a ser 4 gats. Això és una meravella.
Això és un paradís. Això és un paradís, un lloc únic, jo crec, al Pirineu.
Sí,
és un lloc molt espectacular, al final. Els que estem aquí dalt som perquè la gran majoria és perquè buscàvem això i realment vam trobar a Tavascan, no? tot el que estàvem buscant. O sigui, realment és un lloc molt especial, molt alpí, molt salvatge, molt autèntic, molt, penso jo, molt esquí autèntic. Aquí qui ve esquiar és perquè li agrada de veritat la muntanya. I, bueno, jo crec que parlo en nom de tot l'equip que treballem aquí a l'estació, ens sentim superafortunats de poder passar el nostre dia a dia aquí dalt.
No sou gaire persones, quanta gent sou entre el refugi i el que és pròpiament l'explotació del remuntador, etc.
Si contem el refugi i l'escola d'esquí, que només hi ha una escola aquí, que també és propietat nostra, i el lloguer de material i estació, ens anem uns 40, pràcticament, 30 llargs, 40.
Déu-n'hi-do.
Sí, al final és això, o sigui, l'estació, doncs, entre que tenim un per la zona de votants, per la part, la part baixa aquí a Motriu, la intermitja, la part alta, després els dos, tenim dos treballadors que són els que fan trepitjapistes, no?, amb el retrac, i és això, al final sembla que no, però bueno, som quasi bé una quarantena de persones que directes, que vivim d'això. Després, òbviament, les indirectes són encara molts més. Guies de muntanya que fan servir Tavascan com a seu camp base, per les seves sortides, ja siguin raquetes o esquís de muntanya, i tots els hotels i establiments de la vall i també de la comarca d'aquí del Pallars Sobirà.
Clar. Una cadira que dona servei a la cota baixa, 1.750, cota alta, 2.250, i un mirador, el del Corbiu, que si no vols esquiar, anar en aquest mirador és, bé, ficar-se de ple a tot el Pirineu d'una manera bestial, a tot el Pirineu Occidental, amb unes vistes i amb una natura explosiva, no?
Sí, al final, mira, excursió al Mirador del Corbiu, ja sigui tant a l'estiu com ara a l'hivern, amb raquetes o esquí de fons o esquí de muntanya, fins i tot. És una excursió superfàcil per a tots els públics i que tens unes vistes, jo crec que privilegiades. Tens vistes de, bueno, tot el parc natural del Pirineu, la zona fronterera amb França pel port de Tavascan. Bueno, una zona, doncs, molt salvatge, amb una riquesa de fauna i flora espectacular. Hi ha molta història també, no? Perquè al final el port de Tavascan ha sigut una zona de com es diu, de comerç, no? Entre amb els francesos sempre i també d'exili, també durant èpoques complicades també ha sigut el port que han fet servir per exiliar-se molta gent.
Escolta'm, abans de parlar de neu produïda i de les notícies d'aquests dies i de les darreres setmanes, qui no pugui, vulgui esquiar, etc., i vulgui veure aquestes pistes, aquestes vistes, perdó, però també l'estació, em penso que teniu en marxa encara les nou retrac, que aprofitar les màquines per portar gent amb la màquina i bé, que qui no esquii també pot fer turisme a Tavascan.
Sí, efectivament, aquí al final som una estació d'esquí, però també tenim això, alternatives per la gent que no vulgui esquiar. I les Snow Retrack és una d'elles, és un passeig amb una màquina retrack que té una cabina on hi caben 8 persones, més el conductor de retrack i un guia acompanyant. I el que es fa és un passeig per les pistes d'esquí nòrdic fins a arribar a aquest mirador, el Mirador Corbiu, i on aquest guia interpretatiu, doncs, ens va explicant coses sobre la fauna, la flora i una mica doncs, de història de totes aquestes muntanyes.
Perfecte. Escolta, què me'n dius de la neu produïda? Va.
Neu produïda?
Dels doncs, canons.
Sí, des d'un punt de vista comercial, imprescindible, jo crec que és la paraula. Des d'un punt de vista comercial, eh? O sigui, si aquí volem obrir la temporada l'1 de desembre i que la gent comenci a treballar i faci la temporada sencera, neu produïda, imprescindible, jo crec.
Clar, perquè aquí, al final és poder fer viable el conreu de la neu.
Efectivament, és aconseguir doncs, una estabilitat, vale? Que òbviament els últims anys tot s'ha ficat molt més inestable i a nivell de clima, no? I de canvis de temperatura i tal. Llavors, si volem tenir una temporada estable que duri doncs, aquests quatre mesos i mig o que duri la Setmana Santa, la neu produïda és 100% indispensable, penso jo. Després, òbviament, segons l'estació on estiguem, gastarem més o menys, eh? En farem servir més o menys. Aquí, per exemple, a Tabascan, per l'orientació i l'alçada...
No se n'hauria de gastar gaire.
No, no, de fet tenim... A dia d'avui només tenim dos canons aquí baix, a la zona baixa. A la zona baixa tenim dos canons només. I amb això ja hem pogut assegurar tota la zona baixa i tenim un projecte, a l'espera de que sigui aprovat... que ens permetria innivar tot el que és l'estació o fins ara de tot, o fins i tot fins a l'intermitja, fins a cota 2000, ja seria, penso que seria suficient. Llavors estem parlant de molt poca, com es diu, molt poca inversió i a la vegada molt poca producció de neu. Ja et dic, aquí ens hem quedat, aquests Nadals ens hem quedat a molt poc de poder obrir, que ens ha faltat aquell puntet, no?, de la neu produïda que ens hagués donat. Clar. Això, la possibilitat d'obrir quan toca i per desgràcia, aquí a Catalunya no tenim una setmana blanca com tenen els francesos, que el mes de febrer el destinen tots a esquiar, tota França, per departaments diferents, van a esquiar,
si els Nadals
fallen, bueno, ho acabes de maquillar una mica amb la setmana blanca de febrer.
Clar,
aquí,
però
si perds els Nadals... És complicat després.
Clar. Això m'imagino que és una crida a l'administració, Ferrocarrils de la Generalitat, etc.
Sí.
I dir, ei, Tabascan no és ni serà el que és l'estació d'esquí, la vida hivernal d'aquestes 40 persones, i que en definitiva és poder fixar població, és poder estabilitzar, és poder donar oportunitats perquè el Pirineu no només sigui de cartró, de pedra i cartó, sinó que sigui autèntic i que permeti la vida de la gent que hi vol viure i vol treballar, no?
Així és, i a mi mateix m'ha canviat una mica... Jo fa 5 anys que estic aquí i m'ha canviat bastant la vida. Les estacions d'esquí ens serveixen per treballar aquí a l'hivern.
Clar.
Vale? O sigui, si no tenim estacions d'esquí, a dia d'avui no hi ha cap indústria, no hi ha res, no funcionem aquí dalt. Llavors, si no tenim estacions d'esquí, tanquem, baixem, no? Tanquem la paradeta i tornem cap a la ciutat. Llavors, ja no és un tema de... L'esquí és para pijos, no? Que això també m'ho he sentit moltes vegades.
Ai,
és un tema de fixar la població aquí dalt. Com bé dius, som 40 persones, cada vegada són 40 famílies, i això és una estació superpetita, doncs imagina't altres estacions més grans.
Llavors és la manera
de que aquí puguem viure-hi tot l'any i treballar i això, i fer la nostra vida aquí dalt.
Sí, senyor. Perfecte. Víctor Parissé, m'imagino que contents perquè el fred i la neu doncs fixen, acompanyen i possiblement el que tenim aquests dies podria ser suficient com per garantir la resta de la temporada a Tabascan si no hi ha cap sorpresa estrambòtica, que esperem que no.
Sí, salvo catàstrofe, que esperem que no, efectivament. Aquí amb el que deia, amb l'orientació i la cota que tenim, jo penso que això ja ha de ser suficient per poder funcionar fins a finals de març, principis d'abril, que és quan donaríem la temporada per finiquitada.
Molt bé. Doncs escolteu, tots cap a Tabascan, ja sigui esquiar, ja sigui la restauració, el bar, dormir del refugi de la Pleta del Prat, o fins i tot, si no esquieu, ja ho veieu, amb una mena de retrac, bé, amb una retrac, jo estic pensant en les tanquetes que portàvem a l'Emili, a la neu, bé, en definitiva, allà dins, temps i apa, amunt i avall i les vistes i tot això. Moltes gràcies, Víctor Parisser.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Quants telecadires, aquesta és la pregunta, té Tabascan? Cap telecadira, un o tres? Un aplicador de cera líquida en zero és el premi, recordeu, és cera ecològica, no hi ha derivats del petroli i podeu triar, si sortiu afortunats en el sorteig, afortunades, doncs per encerar en fred o per encerar en calent. I de la setmana passada, el Meteoneu, que ja té guanyadora, és d'Esplugues de Llobregat. La pregunta deia, Baqueira ha renovat un important remuntador al sector de Beret, la zona més occidental, la zona que toca Montgarri. Quin? Doncs és el Dossau. Un amplicador de cera líquida en zero, l'hem descrit anteriorment, és el premi. La Maria Antònia Bernabé se l'emporta.
L'entrevista.
José Luis, toca l'entrevista.
Amb un repte de reducció d'emissions molt potent. I amb una empresa encara més potent.
I amb una empresa que és un referent, bé, gairebé, suposo, una de les mundialment potents, però a nivell europeu, referent, i la tenim instal·lada al costat de gran part dels catalans. I a més, nascuda d'una família d'aquí, que als anys 60, si no vaig errat, tiren endavant aquest projecte. De tota manera, la data exacta, etc., el nostre convidat ens contestarà. Què ens portes a veure?
Fixa't, hi ha sectors que són complexes amb els objectius de reducció d'emissions. Això ho vull posar sobre la taula perquè no és el mateix proposar-te fer una reducció d'emissions al sector del vi, quan hem tingut aquí el senyor Torres, o al sector de la farmàcia, quan hem tingut aquí el senyor Ferrer Salat, però en aquest cas estem parlant d'una seria, d'una empresa que es dedica a posar acer al mercat, no? Les emissions associades al ciment, a l'acer, clar...
És bestials.
Formen part de la mateixa estructura, és a dir, del metabolisme de la companyia. Uh-huh. No? És per això que és important que aquests sectors també donin pas endavant, perquè tenen un efecte tractor brutal cap a la resta de sectors.
Clar.
Per això jo vull remarcar del que parlarem avui, perquè n'hem parlat moltíssimes vegades, de companyies que venen a mostrar els seus reptes i que han assumit els ODS i que han assumit aquesta vocació de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Però en aquest cas és especial. Insisteixo, perquè és un sector que ha de fer esforços especials també per intentar vehicular la seva activitat cap al low carbon. Això és important.
Joan Carles Orozco, director d'Estratègia i Sostenibilitat, gairebé res, en una empresa que té 120 fàbriques a tot el continent, que és Celsa. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Però fabriqueu acer, però clar, hi ha una particularitat. Resulta que és acer, que no el fabriqueu de zero,
exactament,
sinó que és recollida.
Exacte, és acer reciclat. La nostra matèria primera és la ferralla, la xatarra, la ferralla en català, i el 96% del contingut del nostre acer és ferralla. Després n'hi ha un 4% addicional de principalment ferraleacions, i per tant el nostre acer és circular en aquest sentit, i a més és reciclable 100% infinites vegades. N'hi ha molts pocs productes que siguin reciclables. Per exemple, el paper es pot reciclar 9 vegades, però infinites.
Només 9?
Sí.
Veus? Jo sabia la del vidre, que em penso
que era 1.000
vegades.
També és elevada.
La de l'alumini és elevada, però l'alumini és difícil de recuperar, mentre que el ferro és fàcil perquè és magnètic.
Hi ha moltes preguntes d'aquesta entrevista ja de sortida.
Ja està.
El material és seductor.
Podem allargar una hora?
A mi em sedueix molt el material, perquè és un material noble, és un material imprescindible. El concepte de desenvolupament passa per l'acer, però del que s'ha parlat poquíssim. Possiblement ha estat una errada de la divulgació, de la comunicació, però jo reconec que, personalment, mira qui parla de materials al llarg d'aquests anys.
No anem...
I dels 10 anys que portem fent aquest programa no n'hem parlat de l'acer. Mm-hmm. O sigui que per això és tan interessant parlar avui de l'acer, no?
Joan Carles Orozco, clar, 120 fàbriques a tot el continent. Facturació...
5.200 milions d'euros.
D'euros, gairebé res. I clar, un referent europeu, és a dir, estem...
Som el segon reciclador d'Europa.
Sou el segon reciclador d'Europa d'una idea original de la família Rubiralta.
Rubiralta, sí, que van crear l'empresa l'any 67, 1967.
Mira, un any després que jo nasqués. D'acord. Per tant, em situo 55 anys, en ple desarrollismo, etc etc. I en aquell moment vam veure que això podia tenir futur.
Sí, bueno...
Perdona, era un gran drapaire de l'època. Perdó, la comparació en tema.
No, no ben bé així. És a dir, tenir una acereria és força complicat, la inversió és molt
perdona,
gran.
Perdona, ja et dic, les distàncies, però la filosofia de que tu has de reaprofitar, has de continuar funcionant amb materials, perquè clar, tu pots dir, no, a mi m'ho porta nou, i m'ho porta aquella fàbrica d'Indonèsia, m'ho porta aquella fàbrica d'Austràlia, i m'ho porta nou. No, la idea, clar, lliga amb l'horitzó cap a on anem.
Sí, el que va fer la família Rubiralta en el seu moment, a l'any 67, va ser aprofitar una nova tecnologia. És a dir, l'acer es produeix des de fa més de 3.000 anys, quan neix l'edat de ferro. Uh-huh. És mineral de ferro amb carbó. Es barreja, el 99% dels àtoms de l'acer és ferro, i l'1% que falta és carboni, i així s'ha obtingut sempre l'acer. Als anys 50 del segle XX, a Itàlia, algú se n'adona que n'hi ha molta ferralla xatarra a sobre de la terra. No fa per un tema mediambiental, com ho miraríem.
No, clar.
Si no, de ver ben trobato.
Exacte.
No. Sí, escolta, jo no ho qüestionaré. Sí, aquestes alçades de la pel·lícula, sí, és fantàstic.
Però se n'adona aquest senyor, o senyora, jo suposo que seria un senyor, no ho sé, se n'adona que algú s'ha gastat molts diners i molta energia en transformar mineral de ferro en acer. I diu, com el puc aprofitar? I llavors inventa, diguem, per fabricar acer amb carbó, es fa amb un alt forn, és la manera tradicional de fer-ho, uh-huh. El 70% de l'acer avui encara es fabrica d'aquesta manera, amb
altres
forns.
Són aquelles bufetades que veiem als anys 80...
Sí, de Sagunto...
Sí, o al nord...
Xilesa,
bueno,
sí,
una,
sí,
batalla campal amb policia, morts...
La reconversió que va ser necessària, sí, perquè Espanya pogués entrar a la Comunitat Econòmica Europea. Sí, sí.
Correcte.
L'any 86. Bueno, doncs, és en el nostre cas, i totes les fàbriques que tenim nosaltres ho fabriquen de la mateixa manera, és amb un forn elèctric, es fica la ferralla, amb electrodos es fa un salt de potència elèctrica i es fon la xatarra i el tornem a recuperar i el transformem una altra vegada en acer. Penseu que aquestes dues maneres de fabricar l'acer tan diferents no tenen, des d'un punt de vista mediambiental, no tenen, i de circularitat, no tenen res a veure. Quan un fabrica mitjançant mineral de ferro com a matèria primera, s'estan emetent de mitja 2 tones de diòxid de carboni per cada tona d'acer, i no m'he equivocat amb les unitats. Uh-huh. El doble de pes de CO2 en comparació amb el pes d'acer que s'aconsegueix.
Per mi és nou, tot això. És a dir, ho estic descobrint després
de dades. En el CIM, és a dir, per això és tan important que aquests sectors facin una reflexió i tirin cap a aquesta via, no?
Els forns.
Això és
els
forns. I nosaltres emetem de mitja 250 quilos per tona d'acer. Per tant, nosaltres emetem 9 vegades menys que ells. I ells, evidentment, fan servir matèria primera, que és tenir una mina de mineral de ferro, tenir una altra mina de carbó per fer l'acer, i nosaltres fem servir ferralla. Nosaltres tenim el 97% de composició, de recuperació d'una cosa que faria nosa, que estaria molestant, fent lleig, i ells com a molt arriben al 15 o un 20% que també fiquen ferralla junt amb el mineral de ferro i amb el carbó. Per tant, la circularitat nostra és molt gran. Penseu també una altra cosa que pot ser que els oients els cridarà l'atenció. Quan pensem les famílies en reciclatge, pensem en el que tenim a casa. I a casa tu deixes una pila de papers que portaràs a reciclar, el vidre, el plàstic. Bueno, doncs la ferralla que es recicla pesa més i val més en tones i en euros, que tot el paper, vidre i plàstic sumats. Llavors, si diem que Cels és el segon reciclador d'Europa de ferralla, vol dir que som el segon reciclador d'Europa.
Tot aquesta característica és la que fa que sigui gairebé nadius circulars, no?
Sí, vam néixer de manera circular.
Molt bé,
sí.
Però tot i així, tot i que aquesta característica ja us situa en aquest sentit, què és el que fa que no només es mantingui aquesta tendència, en el vostre cas, sinó que tingueu una posició de lideratge i que la sostenibilitat sigui incorporada? Dona la sensació que com a l'ADN de la companyia.
Exacte.
Veient els vostres números.
Diguem, som molt conscients de la importància de la circularitat i fins i tot ens n'adonem que en general no se li dona la importància que té. Sempre parlem del canvi climàtic, i és evident que l'escalfament del planeta és un greu problema, però n'hi ha un altre problema que està una mica amagat per culpa del canvi climàtic i que també és un problema i a la vegada pot ser la solució. Nosaltres, com sabeu, estem consumint com a planeta 1,7 vegades els recursos naturals que la Terra és capaç de generar en un any, els estem consumint en un sol any. De mitja, que
el mes de maig ja ens hem menjat.
El 28 de juliol, penso que era el dia, any, i aquest dia va avançant una miqueta, un dia
depèn,
o dos. Cada...
Depèn dels països, però la mitjana és aquesta.
Sembla que és el 28 de juliol, parlo de memòria. Això és un problema. Si seguim així, a l'any 2030 necessitarem 3 planetes. I si seguim així fins a l'any 50, i tots els xinesos i indis, que evidentment tenen tot el dret a desitjar tenir el nivell de vida que tenim nosaltres, visquessin amb el nivell de vida occidental, necessitaríem 5 planetes, i no en tenim 5. Això provoca, està provocant i provocarà uns problemes geopolítics brutals, brutals. Per tant, hem d'intentar que l'economia sigui més circular. Avui dia, només el 8,6% de l'economia és circular. Pots mirar d'una altra manera, el 91,4% és lineal. És a dir, agafes recursos naturals, ets fa servir, produeixes, i amb el producte que has produït el llences en un abocador. Això és lineal.
Externalitzes els costos ambientals, els treus del balanç.
Clar, tu la visió la tens claríssima. És a dir, anem cap a una catàstrofe geopolítica, a aquest ritme.
Si no ho solucionem, i podem solucionar-ho.
No, jo sempre m'agrada veure mig ple el got, perquè no ho sé... No, vaig sortir així, és a dir, hi ha gent que té tendència a veure-ho tot negatiu. No, jo intento, malgrat que de vegades els temporals són durs...
No, i que les dades que maneguem en aquest programa són...
Nefastes.
No conviden a l'esperança.
És a dir, quan tu dius que va néixer Jesucrist, no? Era cristiana, érem 200 milions, el 1800 érem 1.000 milions... Vàrem multiplicar per 5 la població mundial i ara, 222 anys després, hem multiplicat per 8, ja som 8.000 milions, clar, anem cap a una catàstrofe.
Sí.
És a dir, però clar, hauríem de ser capaços de donar-li la volta. Però ho has dit, cap a un problema geopolític bestial. Per aquest desequilibri, també ho has citat, Xina, la Índia, etc. Vosaltres, des de la vostra posició de lideratge pràcticament europeu, i per tant en contacte amb el món mundial de l'acer, etc. Clar, Europa és el 10% de la població, Àsia és el 62%.
Xina el 31% de les emissions, Europa el 6,4%.
Bueno, el lideratge...
No et demanaré a tu una solució que no la té ningú, segurament, però segurament la teva òptica és molt global i et permet veure una miqueta que segurament en molts aspectes punxarem gairebé sense solució si continuem a les cimeres fent pena.
Sí, ja està. Però per exemple, solució.
Ja sé que, bueno, aquí també m'he enrotllat massa. Digue'm.
Per acabar el que havia comentat abans, si ara l'economia circular és el 8,6%, si el 2030 s'aconseguís que fos el 17%, és a dir, que es dupliqués, aconseguiríem reduir el consum de recursos naturals un 28% i el consum energètic i, per tant, l'escalfament, les emissions es reduirien un 39%. És a dir, si lluitem contra el canvi climàtic, contra l'escalfament, no resolem el problema de mancança de recursos naturals. Si lluitem per reutilitzar els recursos naturals, estem resolent parcialment el problema de l'escalfament. És a dir, solucions n'hi ha, s'ha de posar voluntat, ganes, diners... i voluntat política, que referies tu ara.
Hem tingut aquí companyies que estan col·locant en el mercat productes que han convertit els recursos, els residus en recursos, que estan practicant la circularitat, tenen un entrebanc i és la competitivitat. Cada vegada això els hi resta marge, però també tenen un altre avantatge, que és aquest efecte de ja no diria de tendència, sinó que al mercat estàs posicionat en avantatge respecte als altres. Ja no parlant de Celsa, el conjunt del sector. Com està evolucionant aquest sector de l'acer? Perquè ja que el coneixes molt bé, que has estat a les cimeres, com estàs veient l'evolució d'aquest sector tan important per intentar reduir la baixada de carboni del sector productiu?
Sí, el sector està reaccionant, en som conscients tots que s'ha de reduir la petjada de carboni al 100% i que s'ha de fer que l'acer sigui el més circular possible. Evidentment, nosaltres ho tenim relativament fàcil i estem amb el 96%. Ens falta que a vegades és asintòtic i costa aquest 4%. I els que fabriquen l'acer de la manera tradicional, doncs s'han d'espavilar, hauran de fer inversions molt grans, i precisament ara a l'agenda política de la Unió Europea està la definició de lo que és l'acer verd, el green steel, amb unes diferències, diguem, amb uns interessos totalment divergents entre un model de fabricació i l'altre model de fabricació. És cert que les empreses europees que encara fabriquen l'acer a partir de l'alforn són les més grans i tenen molta força, molta importància. ArcelorMittal, Tata Steel, ThyssenKrupp, que són empreses que cotitzen en borsa i que són les que, si penseu en empreses d'acer, les que us venen al cap. I les empreses, normalment, que fabriquem l'acer a partir de la ferralla, som empreses privades, molt més petites en comparació, malgrat que facturem nosaltres 5.000 milions, doncs ArcelorMittal deu facturar com 90.000 milions d'euros, perquè us feu una idea. I evidentment, aquí n'hi ha una lluita en definir ben definit què és acer verd i com s'ajuda en aquest sector que s'ha de descarbonitzar perquè pugui fer-ho. També és evident que no l'administració pública tampoc els pot deixar de banda, no? Fàbriques tan grans.
Estem a la meitat de l'entrevista, has parlat del recurs, però l'energia, que ha quedat claríssim que en gasteu moltíssima menys que els alts forns, s'ha de generar i en definitiva l'heu de fer servir. Què feu servir pel que fa a l'energia? Què consumiu majoritàriament i quin és l'horitzó els pròxims anys?
Si nosaltres a Europa consumim 7 gigavatios, som aquí a Espanya, les fàbriques que tenim a Espanya, perquè us feu una idea, som el tercer consumidor d'energia elèctrica d'Espanya, i d'aquests 7 gigavatios...
Crec que éreu el primer a Catalunya, oi?
A Catalunya, sí, jo ho diria, no t'ho sé assegurar, però segurament.
7 gigawatts, jo diria que són 7 nuclears, no?
Bueno, sí, més... Depèn, les sí, nostres estan 900, 1.100, sí, estaria
sí,
aquí.
Més o menys, aquí, sí.
Perquè us feu una idea, cada vegada que nosaltres encenem i tanquem el forn, que ho fem cada 42 minuts, és com si tota la ciutat de Tarragona endullés tots els electrodomèstics i encengués totes les llums de cop. que ho fem cada 42 minuts. Bueno, doncs nosaltres el consum elèctric ve a ser el 55% d'aquests 7 gigawatts i l'altre 45% és el gas natural. Energia elèctrica ha de ser verda. La gran avantatge és que els costos variables de fabricació de l'energia renovable cada vegada són més petits i, evidentment, és el camí. És el camí. També pensem que l'acer té dues característiques. Representa el 7% de les emissions de CO2 de tot el món. Per tant, som un gran contaminador, principalment perquè el 70% de l'acer són els forns. Si no, nosaltres, els elèctrics, representem un 1% només.
D'acord.
I l'altra part és que l'acer és el metall més necessari per poder fer la transició energètica. Per tant, cal fabricar acer. Això és important. Llavors, nosaltres, 55% d'energia elèctrica ha de ser renovable, al 100%, i el 45% és gas natural. I aquí n'hi ha dos vies. Un és el biogàs, i estem parlant d'aquí un horitzó al 2030, i aquí n'hi haurà com una mena de carrera. Si el biogàs és una realitat a escala industrial per nosaltres meravellós, perquè els forns que fem servir, que cremen gas natural, no hauríem de fer
res. No us obliga a fer una
adaptació? Estem parlant, per exemple, que els fuets d'Osona podrien aportar...
Depèn del senyor Tarradellas, del senyor Ocell.
Sí, al final és circularitat la que necessitem i desitgem, perquè, clar, el problema dels purins a Catalunya és històricament nefast.
Doncs si tot això que ja s'està treballant es pot implementar a escala industrial, per nosaltres fantàstic, no hem de canviar les canonades ni els cremadors, no hem de fer res, diguem, hem d'esperar que el mercat es desenvolupi. I l'altra alternativa, i n'hi ha aquí una carrera, és el famós hidrogen verd. El que passa amb l'hidrogen verd és, primer, per fer l'electrolisis necessites energia, que ha de ser energia verda.
Clar.
I comences aquí a afegir inversions...
Ativar.
Exacte. I, bueno, estem ja començant a fer proves. A l'empresa que tenim a Noruega ja estem treballant i d'aquí estem ja invertint en un forn nou que podrà funcionar d'aquí 2 anys amb el 100% amb hidrogen en lloc de gas natural o biogàs, no caldrà, serà hidrogen. Allà tenen l'avantatge de que el 100% de l'energia és hidràulica, és hidro, i per tant és verda.
Els que seguim les cimeres... climàtiques, estem veient com si hi hagués un relleu de les corporacions cap a les administracions, com si la governança encara estigués intentant pair què és el que està passant, grans corporacions d'arreu del món que estan que ho han entès, han sabut llegir l'actualitat i han decidit donar un pas endavant. Tens aquesta percepció? És a dir, tens la sensació de que són les grans companyies les que estan agafant el relleu, donat aquesta inacció de la governança? No estic parlant de la Unió Europea, estic parlant en general.
Jo et diria que ho estan agafant i ho han d'agafar. Per què? Perquè el 80% del producte interior brut mundial el fem les empreses. El 20% restant ho fan els governs i les ONGs. Per tant, si les empreses no ho fem, no es farà. I s'ha de fer.
Carai, podríem acabar aquí i remates l'entrevista amb una frase absolutament certa i lapidària.
Clar, el que sí que és cert és que és important que al capdavant de les companyies hi hagi aquest tipus de posicionaments que, com bé saps, nosaltres n'hem tingut, no hi són. Aquests posicionaments no hi sovintegen, sobretot a les grans corporacions. Aquest posicionament de decidir, de tirar endavant, com deia al principi, el vostre sector us fa ser més competitius o heu hagut de renunciar a això, a una millora de la compta de resultats per intentar ser més greens, per intentar ser més honestos amb el clima? És a dir, això és us obliga a renunciar a la compta de resultats?
A veure, tenim que prendre decisions en el sentit següent. Per exemple, haurem de fer inversions. Si hem de canviar els cremadors que ara fem servir, que funcionen, que cremen gas natural, i volem cremadors que cremin hidrogen, són inversions. I aquesta inversió tindrà un payback, tindrà una recuperació, sí o no. Quan comprem, fins fa uns anys, nosaltres quan compràvem un material ens fixàvem en el preu, la qualitat del producte que ens venia, una matèria primera que no fos la ferralla, una ferralegació, per exemple.
Sí.
Doncs el preu, que fos barat, el servei que ens arribés a temps, i evidentment doncs, que no hi hagués un problema de seguretat en el proveïdor, doncs, que drets humans, seguretat a les seves fàbriques, etc. Ara hem afegit 2 variables noves, que són petjada de carboni i circularitat. I, per tant, el cap de compres doncs, té un problema addicional. Diguem, abans jugàvem 3-4 variables, ara en té 2 més, i ha de prendre una decisió de a qui li fa la compra d'aquell producte.
Aquestes són vinculants, és a dir, vosaltres feu una revisió de que això s'atengui a l'hora de fer.
Clar, que s'atengui, exactament. Llavors, si estem acabant perquè...
Queden 8 minutets.
Vuit minutets.
Sí,
jo diria
que,
a part dels governs i les empreses, lo important és que el públic en general exigeixi a les empreses que siguem circulars i que la nostra petjada de carboni sigui la mínima. És la manera. L'altra manera és quan el govern legisla, obliga, et fa pagar impostos per contaminar. El que no pot ser és que contaminar avui dia encara és gratis. Això no pot ser. S'ha de pagar el que necessiti, no li quede més remei que contaminar, ha de pagar-ho, i aquests diners s'han de fer servir per compensar el que ell ha degenerat, l'externalitat econòmica que ha creat negativa, i la manera de fer-ho és que les empreses sapiguem que no compraran els nostres productes, els nostres clients, si no fem els deures.
És curiós, caram, perquè és el discurs que nosaltres hem tingut.
És el discurs del programa de fa 10 anys.
No, no,
és... De fa 10 anys, no, de... dels últims 10 anys, sí, durant 10 anys, que al final el client, sigui el d'un supermercat que trien un prestatge i diu, escolta'm, no, aquest producte no, perquè ve de no sé on, etc. Jo vull fomentar la sobirania alimentària perquè el blat fet a l'Aragó resulta que, a diferència del d'Ucraïna, clar, a nivell d'empresa igual. A nivell d'empresa igual, i quan incorporem a la cadena, doncs això, que no hi hagi explotació infantil, que no hi hagi i dius, caram...
Aquest discurs que sembla de Dreamer, que, sí, que hem tingut
sí,
aquí,
sí,
de, doncs és el que fa, és el que fa interessant aquest posicionament.
Jo estic veient que hauríem de fer una... Clar, perquè en aquests 10 anys hem anat convidant a persones que ens deixen empremten aquí. Jo crec que el Joan Carles Orozco l'està deixant clarament i ho estàs deixant amb contundència. I crec que un dia hauríem de seure aquí a la taula el Sergi Ferrer Salat, hauríem de fer seure el Miguel Torres, hauríem de fer seure el senyor Orozco, perquè ho ha dit molt bé, el 80% al final són les empreses...
El senyor Turó de Baleària... Sí, sí.
El senyor Adolfo Autor de Baleària, veus? Ferro.
Sí.
Pensant en els vaixells, etc.
Aquest posicionament de fer és irreversible, és a dir, vosaltres, donat que és el vostre, és la vostra matèria prima, ja us dona un avantatge de competitivitat en reducció d'emissions, és irreversible perquè l'horitzó que teniu de net positiu al 2050... Compte, que això és, us obligarà a reforçar aquestes estratègies.
Sí, és que no queda més remei. L'alternativa és, si les empreses no fem la transformació, tenim un problema com a éssers vius, tots els éssers humans.
Sí,
per tant, això ve. L'empresa que s'adapta abans serà més competitiva, tindrà premi, i la que no s'adapti es quedarà pel camí. Per tant, no és un convenciment per un tema de...
És un darwinisme, un darwinisme industrial.
És un darwinisme industrial, sí, sí. És una revolució que, si la compares amb la revolució industrial quan va aparèixer...
No té res a veure.
O el motor de combustió...
És molt més selectiva.
I molt més ràpida.
Infinitament més ràpida.
Molt més ràpida.
Els oients que ens estan sentint, perquè clar, potser és un tema una mica tècnic, però els oients, la gent que ens està, que segueix el programa i que ens està seguint, quin és el missatge que els hi podem donar? Ja ho has dit, no? De comprar amb sentit comú i buscar la circularitat en tota la cadena de consum. Però vinculat a la SER, és a dir, com arriba a diferenciar un client, un consumidor final? Perquè clar, vosaltres teniu una proporció de mercat... M'has dit que baixa. Com podem potenciar aquesta, des del consum, des de la demanda?
Des de la demanda. Nosaltres, el 75%...
Perdona, serà pràcticament la resposta final.
Molt bé, doncs. Nosaltres, el 75% de l'acer el venem al sector de la construcció i, per tant, el que s'ha d'exigir quan compres una vivenda és que aquesta vivenda s'hagi fabricat, els materials que s'han fet servir i la manera en què s'ha construït sigui el més sostenible possible. I el 25% restant el venem principalment al sector de l'automòbil. Quan comprem un cotxe hem de mirar la potència, el preu, i hem de mirar doncs la petjada de carboni de fabricar aquell cotxe i la circularitat, és a dir, quin percentatge dels materials que té aquell cotxe venen de producte reciclat
i esdevindran
reciclables. I això, el consumidor té el poder.
Magnífic.
Escolta'm, vaja, t'apuntes cada setmana a parlar de sostenibilitat amb els nostres convidats.
Molt,
i em sorprèn, igual que l'Adolfo Autor de Baleària quan el vàrem convidar, etcètera, i les persones que he citat abans, perquè en definitiva estem parlant d'empreses punteres. I ho ha dit molt clar... Això va més ràpid que mai, és la idea d'aquesta revolució...
I ha apel·lat al futur de l'humanitat, que és un discurs que molta gent
creu... Sí, senyor, que no és el futur del planeta. El planeta continuarà, evidentment, és el futur de la nostra espècie.
És l'enfocament correcte.
Que és l'enfocament correcte, perquè d'aquí un milió d'anys el planeta hi haurà...
I tant.
Virus, bactèries...
Molt bé, el que sigui. Moltes gràcies.
Joan Carles Orozco, un plaer, de veritat, director d'Estratègia i Sostenibilitat de Celsa. Et puc fer una pregunta final? Perquè no tinc la teva biografia de formació...
Jo sóc economista i després tinc algun curs de postgrau a l'IES i a Stanford. Uh-huh. I també recentment a la Universitat de Cambridge sobre sostenibilitat i economia circular.
Bueno, clar, està a la línia del professor Mascullell, que té un discurs... No, és així. De fet, des de l'economia. estan venint propostes que són solucions.
Clar,
perquè hem d'aterrar tot aquest discurs, l'hem d'aterrar i vosaltres l'aterreu molt bé.
Quantes vegades ho hem dit? L'economia verda...
I tant. L'economia circular és el futur.
És l'únic futur que té el planeta, i en especial el continent europeu.
Molt bé.
Penso,
Uh-huh. Estem liderant. Europa lidera. Amb això podem estar orgullosos i hem d'arrossegar la resta del món.
Perfecte. Joan Carles Orozco, director d'Estratègia i Sostenibilitat de Celsa. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quin tipus de ser està fabricant l'empresa catalana Celsa? Un estoig premium de diverses mels, rajola de xocolata, caixa de bombons de mel, pack de tres varietats de torró, garrapinyades, vinagre ecològic, déu-n'hi-do, tot això de torrons i mels alemany. De la setmana passada, el Meteo Escapades, que ja té guanyadora, és de Santa Coloma de Gramenet. La pregunta deia: Cal Andreu se centra en el turisme rural o té d'altres elements de circularitat? En té d'altres, bastants més. Aquest estoig que acabem de citar, de torrons i mels alemany, marxa, com dèiem, cap a Santa Coloma de Gramenet, i la guanyadora del sorteig, Isabel Maria Serrano.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Anem llarg. Anem a parlar d'un aspecte que té a veure, tot i que de manera col·lateral, amb les nostres llars, donat que moltes llars de les que en parlem estan a la conurbació, a la gran àrea metropolitana de Barcelona. Els que vivim a Barcelona estem inquiets per moltes coses que estan passant a la ciutat, però sobretot per aquest aspecte, que és que Barcelona ha superat de nou els límits de diòxid de nitrogen. Cuidado amb el diòxid de nitrogen, perquè és un contaminant que està vigilat molt, molt, molt de prop per l'Organització Mundial de la Salut, per l'OMS, i que determina la qualitat de vida dels seus habitants, tant o més com, no, jo diria que més que la renda de per càpita o la seguretat ciutadana. Per cert, dos àmbits que la ciutat de Barcelona tampoc dona precisament bones notícies. En tot cas, després de la pandèmia de la Covid, el 2020 i el 2021, Barcelona va baixar considerablement els nivells de diòxid de nitrogen. Això es va venir molt bé, no dic que vingués bé la pandèmia, hem parlat moltes vegades dels ensenyaments i de les lliçons que ens va deixar la pandèmia, però també hem dit que tan aviat ens les poguéssim hagut estalviar perfectament per tota la gent que, per desgràcia, doncs ja no hi és amb nosaltres per culpa d'aquesta maleïda malaltia, no? Però sí que és cert que ens va demostrar que menys circulació, més qualitat de l'aire. Bé, Barcelona és l'única ciutat de tot l'estat espanyol que l'any passat va incomplir el límit de diòxid de nitrogen present a l'atmosfera. En concret, una de les estacions de l'Eixample, una de les estacions que estan situades a l'Eixample, va marcar una concentració anual mitjana de 42 micrograms per metre cúbic, Eixample de Barcelona.
És la de Plaça Molina.
Segurament. Però sí, segurament. Quins són els llindars que estableix? La Comissió Europea demana 20 micrograms, és a dir, la va més que doblar. Però és que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la fixa, no demana, la fixa en 10 micrograms. És a dir, que estem parlant de quatre vegades, més del quàdruple de la quantitat que els metges, la OMS, recomana per al nivell d'exposició dels ciutadans. Coses. Recordem que Ecologistes en Acció fa anys, en concret 10, que està assenyalant a Barcelona com un incompliment estructural. És a dir, Barcelona incompleix perquè la seva estructura no pot donar
més
no pot donar més de si. És a dir, incompleix el primer deure que té una ciutat, que és garantir la salut dels seus habitants. El Tribunal Europeu de Justícia va condemnar, abans de final d'any, és a dir, això va ser cap a mitjans de desembre, va condemnar l'estat espanyol per exactament això que Ecologistes en Acció senyala a Barcelona. Diu, obro cometes, incompliment sistemàtic i continuat des de l'any 2010 del valor límit anual del NO2, que és el diòxid de nitrogen. Segons l'Institut Global de la Salut, la contaminació de l'aire ocasiona cada any a la gran àrea metropolitana de Barcelona 3.000 morts prematures, la meitat d'aquestes morts directament atribuïdes a les concentracions de NO2 i el 80% d'aquestes emissions associades a la circulació de vehicles dièsel.
Arribats en aquí, senyor Gallego...
Què fa la Guàrdia Urbana que no munta controls perquè no entri ni un... Anava a dir puto, però no ho diré perquè em faran fora de la ràdio.
Jo t'ho he llegit, eh?
Perquè no entri ni un vehicle dièsel a la ciutat de Barcelona.
Però escolta'm, José Luis Gallego, cada vegada que jo publico alguna cosa d'aquestes a Twitter, val? Em surten uns comentaris de quines tonteries que dic, número 1. Número 2, que com és que no em fico amb els avions, com és que no em fico amb els creuers, etc etc. A veure, Barcelona estructuralment està parida, i ho dic així, d'una determinada manera, amb una posició geogràfica d'una determinada manera. Que els creuers, que els vaixells són un greu problema de contaminació al món... Estem d'acord. Que els avions són un greu problema, estem d'acord. Que Barcelona té 5 centrals tèrmiques de gas, 5 a dins de la ciutat, però que estan al front marítim com al port, i la circulació de vents dominants a Barcelona porta aquests grans contaminants cap a altres zones, Mataró, Granollers, etc. Però el que mata els barcelonins són els cotxes.
Això ho podem dir categòricament.
Aleshores, clar que tot això que he dit és un problema, però quan parlem d'aquesta notícia que tu estàs acotant perfectament i de manera molt detallada, estem dient que el problema més greu i que podem solucionar més fàcilment és el dels cotxes.
Senyor Mauri, jo fa molts anys que m'hi dedico, com saps, a parlar d'aquest tipus de situacions. I és una situació perquè he tingut a prop, sobretot, infants...
Menys d'un minut.
Infants amb asma que han estat diagnosticats, no per una... sinó que l'han agafat vivint.
De la contaminació.
Molt bé. I hi ha una entitat molt important en aquest país, molt important, amb molt de renom i molt pes social, que es dedica a fer aquest tipus de comentaris i aprofita totes les eines. Trucades a la ràdio, cartes al director, als diaris i respostes a Twitter. Segurament que tu i jo ja sabem de qui estem parlant, però ho deixarem aquí. És vergonyós que aquesta gran entitat, a la que li devem tant, sobretot als conductors...
Que et rasca el coll?
Em rasca una mica, sí. No faci un exercici de realitat i no s'avingui a demanar, a juntar-se a demanar que el límit del 80 km per hora, que va d'arribar d'un cop de puny, no, s'ha quedat curt. S'ha quedat curt. I que el que s'ha de fer és restringir el trànsit de vehicles a la ciutat de Barcelona i prohibir taxativament l'entrada de vehicles dièsel.
El concurs.
Anem al concurs. Quina és la ciutat de l'estat espanyol amb un nivell més alt de contaminació per diòxid de nitrogen? Acabeu de sentir l'entrevista. No és difícil la resposta. Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero és el premi. Si no van bé les càpsules, perquè no teniu cafetera compatible, podeu optar pel quart de quilo de cafè amb gra o el quart de quilo de cafè molt. En tots dos casos, també l'opció són 5 paquets. I de la setmana passada del Meteotaula, la Judit Casanyes de Barcelona s'emporta una ampolla de cava rosada atrapat amb estoig i tap hermètic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. La Judit responia correctament a la pregunta que deia: aquí es fa un menú els migdies de dimarts a divendres anomenat llarg per 45 euros i un de senzill per quin preu? Doncs eren 25. L'enhorabona, Judit.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Pluja de milions i no és la loteria.
No, i estic pensant que els darrers dies la informació en el nostre espai ens està quedant una mica metropolitana, però bueno, no passa res, és una àrea molt gran i que hi viu molta gent i que tot el que passa d'alguna manera o d'una altra acaba determinant i rebotant a tots els habitants del nostre país. L'àrea metropolitana de Barcelona opta a rebre 82 milions d'euros, d'euracos, que diria aquell, corresponents a la segona convocatòria d'ajuts del Fons Europeu Next Generation. En parlem molt del Next Generation. No sé on està la fons d'aquest fons, però de veritat que em sorprèn, perquè trobo diners per tot arreu. 82 milions d'euros que es canalitzaran a través del Ministeri de Mobilitat, Transport i Agenda Urbana, és a dir, que és qui finalment haurà de resoldre la seva dotació, però es veu que tot està dat i beneït. Hem de dir que el pressupost inicial de la subvenció a la que optaven els municipis de més de 20.000 habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona era de 90 milions d'euros, és a dir, que s'ha aconseguit gairebé el 90% del pressupost total, és a dir, que els municipis han fet els deures, han omplert bé els papers i els han presentat a la seva data, cosa que no passa en molt cas amb els ciutadans, que arribem tard o arribem quan ja s'han esgotat els diners. Aquí hem estat afinats. I entre altres actuacions previstes, què farem amb aquests 82 milions d'euros? Doncs bueno, mira, aquí t'he portat perquè la gent entengui què són 82 milions d'euros. Amb això comprarem 84 busos elèctrics, que és més que una renovació de la línia de la flota de bus metropolità. És a dir, 84 busos elèctrics significa portar cotxeres i de cotxeres a davallestament.
Sí, deu ser un 7-8% de la flota.
Clar, és a dir, sí, que no, poca broma.
No és poc.
Poca broma. Ajudarà a crear i a implementar les zones de baixes emissions a Castelldefels, al Prat del Llobregat i Esplugues de Llobregat. La meva reflexió als ajuntaments de Castelldefels.
I més enllà. Jo a Terrassa sé que també hi ha hagut pluja de milions.
Ah, caramba.
Clar, perquè estem fora de l'àrea metropolitana.
Clar, sí. Efectivament. Però en tot cas, Castelldefels, el Prat de Llobregat i Esplugues. Això vol dir que no vau presentar les zones de baixes emissions a l'1 de gener del 2023? Ah, però si és que la llei ho manava així. Ah, que esteu fora de la llei. Vinga, va, aquests milions d'euros us ajudaran. També per completar la xarxa pedalable Bicivia. No sé si... Però tu te'n recordes que abans arribar a TV3 amb bici? Jo, fa 20 anys.
Antigament no era possible.
Fa 20 anys anar amb bici. Havies d'anar per l'autopista, Francesc Mauri.
Sí.
I que era il·legal.
Hi havia aquell tros de Sant Joan de Déu. Jo tenia alguns companys
que
agafaven aquell tros d'autopista il·legal.
Però és que després entraves...
Ja deu haver prescrit.
Entraves a la tele i la noia que havia d'accés, que en recordo, una noia simpàtiquíssima, em deia...
Tinc una tovalloleta humida, rentis la cara perquè està negra dels tubs d'escapament.
Em deia, seu aquí una mica, que si no entraràs en directe i sembla que vinguis de fer un combat de boxa. Bé, aquesta xarxa pedalable bici-via bastant enllestida, gràcies a aquests diners. Millorarem l'accessibilitat de les parades de bus, que hem de pensar en la gent gran, que els busos compten.
Som un exemple.
Sí.
La meva experiència fa un parell d'anys... aquest gener ha fet 3 geners a París. Fa 3 anys, ara no crec que hagi canviat molt més, perquè hi ha hagut la pandèmia, sí. És que gairebé gens, cap transport públic, ni metro, ni el RER, ni res de tot això, està adaptat als minusvàlids. És un exemple de ciutat en contra de les persones que tenen minusvàlids.
Doncs això, el senyor Hidalgo sempre està dient que ells són un exemple de mobilitat i un exemple d'urbanitat.
De mobilitat i potser d'urbanitat, sí.
Saps però què passa? Jo vaig estar, de la mateixa manera que tu vas estar fa 2 anys, jo ja crec que va ser, o sigui, fa més, fa 4 anys, vaig estar a Bergen.
Home, Bergen.
És que no t'ho pots imaginar. És que no t'ho pots imaginar, Francesc Mauri. O sigui, era...
No, però clar.
Autobusos estic parlant, autobusos.
Ja, però
elèctrics,
és que...
tots.
Bergen, saps que és el santuari europeu de la meteorologia.
Total, total, total.
Estàs parlant d'una ciutat que ho per té ser, tot.
Un bombonet, un bombonet. Bé, i per què, i en què ens gastarem més els diners? Amb una gent que hem tingut aquí. Mira, jo quan van arribar en aquest país,
en
aquest programa hem portat moltíssima gent en 10 anys. Tu te'n recordes dels de Bicibox? Te'n recordes que ens van portar aquella gent que va inventar, que quan van sortir tu i jo ens vam mirar i vam dir... Oi. Cuidado. Bona part d'aquests 82 milions d'euros, l'àrea metropolitana de Barcelona els destinarà a fer 6 noves estacions d'aparcament de gran capacitat per bicis i patinets amb el servei BiciBox. Uh-huh. 82 milions d'euros, ja no em queda res, ja m'ho he gastat tot.
Bé, clar, és que has de donar-li la volta a dècades aquí de ciutat de cara al cotxe.
Aquí. Vinga, seguim.
Va. Empresa Green.
Green Empresa Autopistes instal·la punts de recàrrega ultraràpida.
Aquesta és la situació que s'està donant ara, ja, per fi.
No, sí,
no,
però... Sí, però és que Autopistes ja no gestiona cap autopista
imagina't,
a Catalunya.
Imagina't. No, sí, els túnels del Cadí i els túnels de Vallvidrera.
I el, potser el Garraf també.
Bé, en tot cas, on posarà ara serà els túnels del Vallvidrera i els túnels del Cadí. Aquesta empresa del grup Abertis s'ha gastat, s'ha rascat la butxaca i ha decidit impulsar la mobilitat elèctrica.
Però aviam,
fa temps que ho està fent.
Sí, el que passa és que ara que hi ha l'obligació de la llei del canvi climàtic i aprofitant també les subvencions europees.
Evidentment.
Vull dir, però escolta, no és només autopistes.
No.
Totes les empreses estan funcionant així.
Anem a valorar això que acabes de dir perquè em sembla que és tan important com el tema que et volia proposar. Bé, la notícia és que Autopistes instal·larà 24 punts de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics a la C32, als túnels de Vallvidrera i al túnel del Cadí. Mm-hmm. Però aquest apunt que acabes de fer tu és molt interessant i segurament els oients els hi farà memòria. Com és que hi ha tantes empreses ara que anuncien novetats i canvis importants i inversions importants en temes de medi ambient? Perquè estan acomplint la llei. Això és com si tu anunciessis: ei, que jo sóc bon ciutadà, a tot el semàfor en vermell aturo el meu cotxe, o a la cua del pa respecto a qui va davant, o quan entra una persona amb mobilitat reduïda, ja sigui una persona gran o una persona accidentada a l'autobús, jo m'aixeco. Però què m'estàs dient, company?
Això
és de primer de civisme. Això és de primer de civisme. El que estan fent moltes empreses, no dic que sigui en el cas d'Autopistes, és que estan aprofitant aquestes inversions, que ho són, que són importants i que s'han de reconèixer,
que són obligatòries
aquí,
i que una part important ve subvencionat
aquí. Llavors el fet, el motor que
el motor és la legislació
aquí. Perquè aquesta notícia anava acompanyada d'una nota de premsa que t'hi volgut reduir. La nota de premsa eren 3 fulls i el fet noticiable que diem els periodistes, el fet noticiable és aquest que t'acabo de resumir en 2 frases. Això significa que Autopistes ens està venent... No. Autopistes no està venent fum. Autopistes estan fent un esforç i està fent una inversió important i està donant un pas endavant en mobilitat sostenible i en la lluita a favor del canvi climàtic. El que passa és que dona la casualitat de que això ara s'ha de fer per llei. És a dir, aquí el que estem fent és acomplir la llei. Això és com molts supermercats quan anunciaven: deixem de donar bosses de plàstic. Mira, si això m'ho haguessis dit fa 10 anys...
Eres, tenies un mèrit bestial.
Eres bon preu.
clar.
Eres bon preu.
Sí.
Però ara que ho faci Mercadona...
No té...
Què m'estàs dient, company? Ho fas sí, perquè tens els inspectors a la porta.
Ja, evidentment.
I perquè la seva multa serà infinitament més gran que la teva inversió. En bosses de paper o de cartró. És a dir, que això que acabes de dir és molt important. No és greenwashing? En aquest cas, no estem parlant de greenwashing?
No,
el concepte de greenwashing és engany?
Però escolta una cosa, jo estic pensant en... Perquè en aquest espai ja ho saps que parlem de marques i...
Sense problema, acabem de parlar de tres.
Fa anys, Repsol, jo diria que hi ha vehicles elèctrics a Catalunya, correm per les carreteres els últims 10 anys.
Sí, anava a dir.
Doncs fa 6-8 anys... fa 4 anys hi havia aquell anunci de Repsol trobaràs totes les energies, trobaràs el pa i tots els serveis. I jo diria, no sé quantes benzineres Repsol hi ha a Catalunya, però posem que n'hi hagi 500. Doncs, home, de carregadors elèctrics, potser coneixia la de la punta de la Diagonal, allà tocant a Sant Joan de Déu... I et diria... I
aquest és un bon exemple. Jo vaig viure una situació molt grotesca amb les càmeres de TV3 anar gravant una bencinera per parlar de mobilitat elèctrica i el menenfotisme amb el que aquell home ens va respondre. Ho recordaré tota la vida, no?
Llavors...
Ara, en canvi, estan a tot arreu. Per què? Perquè ho marca la llei de canvi climàtic. I perquè si no ho fas... Ve la policia econòmica, que és a la que li tenen més por, i apliquen les sancions.
Però m'agrada també, que perquè estem parlant d'autopistes, però que això passa amb totes les empreses, etcètera.
Sí, però és
etcètera.
Bo que sigui així. I jo per això t'he volgut portar la notícia i compartir-la amb els nostres oients, perquè vegin que possiblement... tard, possiblement empaitats per aquest esquer de la llei, però en tot cas
ho estan complint. Però en tot cas, 24 punts de recàrrega ultraràpida a les tres autopistes que queden de Vertis a Catalunya, C32, túnels de Vallvidrera i túnel del Cadí,
és important.
És molt important.
Molt bé.
El concurs.
Anem al concurs. Quants punts de recàrrega ultraràpida instal·larà Autopistes al llarg del 2023? Ho acabem d'explicar. Atenció al premi, un sopar per a dues persones al restaurant Aradi de Platja d'Aro per gaudir-ne en temporada baixa i s'han de concretar, això sí, els dies amb el restaurant. Tot això gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants. De la setmana passada, Meteo Ambient, quan van caure les emissions de CO2 a la Xina el segon trimestre del 2022? La resposta era el 8%. Ramon Suriol de la Granada s'emporta el lot de cafè novell residu zero. Pots triar entre 5 paquets o bé de càpsules compostables o bé de quart de quilo de cafè molt o bé de quart de quilo de cafè en gra. I de la setmana passada, finalment, de Meteotemps, Jordi Mazón dirigeix la Com o la CAM. El premi, un tubular de coll d'ICAT. La resposta era a CAM i el guanyador, Joan Gené, de Montcada i Reixac.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Parlem d'un cap de setmana que ens portarà temps estable. De fet, la nit, a última hora d'aquest divendres, de demà divendres i la matinada de dissabte, passa una petitíssima línia d'inestabilitat que pot deixar algun ruixat de neu al Pirineu, poca cosa, i algun ruixat d'aigua a la costa central. Cota de neu, 400-500 metres, no seria impossible en algun punt de la serralada litoral, als 500 metres, veure's alguna volva de neu. De tota manera, aquesta possibilitat és baixa. Un cop creui aquesta petita línia d'inestabilitat, aquest dissabte i aquest diumenge el sol s'imposarà àmpliament, el vent moderat a l'extrem nord de la Costa Brava i encalmarà moltes zones interiors. Caiguda brusca de la temperatura mínima
amb glaçades generals que aquest dissabte, però sobretot diumenge, s'imposaran a tot l'interior prelitoral, Pirineu i Prepirineu, i que esporàdicament arribaran a alguns punts costaners, algunes àrees favorables com el delta de la Tordera, potser algun punt proper al delta del Llobregat, la zona, la desembocadura del Foix, del Gaià, delta de l'Ebre, caldrà veure-ho, i sempre amb unes màximes com en els últims dies. De peticions n'hi ha moltes. Aquest dissabte a Valldoreix, Carme Sáez, doncs tindreu sol, fred, però sol. Ester Molla, l'estació d'esquí de Buitaull, en principi doncs amb un sol radiant tot el cap de setmana, però a cota 2000 estarem parlant de temperatures de l'ordre de 10-12 sota zero. Déu-n'hi-do, abrigueu-vos. I poc vent. Diumenge, Enric Barcia, calçotada al Prat de Llobregat. Doncs sol, fred, però sol. Jaume Pons, calçotada a la Selva del Camp, la mateixa previsió. I el cap de setmana, en general, es pot Martina Barro, Setcases, Irene Redondo, Masella, Marta Solán, Sílvia Jiménez i Víctor Álvarez. Dolors Vilajoan, Vilassant, al Pla d'Urgell, Victoria Urquijo, a Siurana, Núria Ortiz, a Poboleda. Mireu, en tots els casos, domini del sol, sempre, a tot arreu. A l'alta muntanya, és a dir, es pot a Masella, en principi a 2.000 metres, valors pròxims als 10 sota 0, a 2.000 metres. Déu-n'hi-do, abrigueu-vos. A Setcases, de dia no, 10 sota 0, però de nit s'hi pot acostar. Déu-n'hi-do. Ara bé, de dia, evidentment, un cop aixequi el dia, pot anar remuntant d'aquests 10 sota 0. Vilassant al Pla d'Urgell, mínima prevista el cap de setmana, dissabte i diumenge, de 5 sota 0. De dia, 7-8 positius. Siurana, situació semblant, 5-6-7 sota 0. A primera hora, també a Poboleda, i de dia, 5-6 graus a tot estirar, fins i tot a Siurana per sota dels 5 positius a ple dia i sempre amb domini del sol.
El concurs.
La setmana porta fred. Parlant de termòmetres baixos, quin és el valor més baix i a on registrat com a oficial, això és important, assolit el Pirineu català i també, de fet, a tota la península ibèrica. El premi, no un termòmetre, sí una ampolla d'oli d'oliva verge extra del Priorat, macerat amb alfàbrega, gentilesa de Prior Day. I el concurs de la setmana passada, la nevada més important en gruix a ponent del segle XX, fins i tot de Catalunya, quin any va ser? Tenim guanyadora, perquè ha contestat correctament. Molta gent ha dit 1962. No, la del 44 va ser més important, i per donar-vos una pista que no era la del 62, us deia a ponent. Doncs va ser la del 44, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre del Priorat, Arbaquina, gentilesa de Prior Day, el premi, Esther Boldú, la guanyadora.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Daniel Julià, tempesta sobre el Maresme des de Badalona. La fesomia urbana es confon amb el mar, amb el gris del cel. Preciosa foto del 15 de gener.
La setmana que ve.
La setmana que ve, que també es preveu freda, mínimes de ple hivern, sota zero a moltes comarques, ens portarà un meteoambient parlant de la sequera que continua. I a més, evidentment farem valoració del que ha estat aquesta setmana dels barbuts, i encara podrem fer valoració la setmana que ve del fred, perquè continuarà. Parlarem també del coipú, una nova plaga que afecta ja moltes zones agrícoles del país. Doncs els danys poden arribar, a més, al 100% de les collites. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. Avui a les vies de so en Sam Maseda, el José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri. Vinga, abrigueu-vos.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.